Avui a l'Ofici de Viure, prendre decisions, el què diran. Ens preguntarem quin paper tenen els altres a l'hora de prendre decisions personals i si és possible prendre decisions sense pensar en el què diran i si és recomanable. El Hamlet de Shakespeare s'enfrontava a una qüestió transcendental amb el seu monòleg de ser o no ser. Se li feia molt complicat triar entre rebre els cops de la fortuna o alçar-se en armes i liquidar tots els obstacles que se li posessin al davant. Nosaltres no som cap personatge de ficció històric, però quan hem de prendre una decisió, de l'ordre que sigui, sovint no només ens enfrontem a haver de fer una tria segons els nostres interessos, sinó els interessos dels altres, o almenys allò del què diran. Si decidim finalment solucionar el nostre problema liquidant els obstacles que se'ns posin al davant, com deia l'opció 2 de Hamlet. La psicòloga Paula Folch, que avui és amb nosaltres, va més enllà i ens proposa 3 passos per saber què és el que ens impedeix de créixer com a persones i per prendre llavors les decisions corresponents. El primer és no sé què vull ni sé com fer-ho. El segon pas, sé què vull però no en sóc capaç. I el tercer, sé què vull, sento que puc i descobreixo com fer-ho. El que diran els altres no és més que una resistència que ens creem nosaltres mateixos i que hem de vèncer. Com ho podem fer? Com podem decidir el que hem de decidir sense sentir-nos culpables per prioritzar-nos? Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
Soc la Cris Bolívar, filòsofa, psicòloga, Master Essential Coach i autora del marc teòric de l'essencialitat amb focus en la saviesa. Jo crec que aquestes alçades de la vida ja sabem que la presa de decisions està més influenciada per les nostres emocions que per la raó. Però per a mi la qüestió no és ben bé aquesta, perquè tant raó com cos o emoció poden estar molt distorsionades quan estan al servei de l'ego, ja sabem, el mecanisme de defensa i supervivència que alhora ens limita i ens porta o ens pot portar a la seva trampa. Per a mi, la bona presa de decisions, doncs, passa per fer-ho des d'espais interiors més propers a la saviesa, integrant intuïció i raó, harmonitzant les diferents vies de coneixement en el cos callós, que dirien en neurobiologia, el dat en càbala, o, com diria Aristòtel, el nous, que seria la forma més completa de coneixement i el nostre, de fet, potencial humà. Com diu també el filòsof Harari, el nostre pitjor mal és la ignorància. Estem en un moment en què la desinformació, l'estrès, la por no ens deixen discernir amb claredat. Necessitem despertar la saviesa per, en lloc de reaccionar des d'automàtics disfuncionals o involutius, poder accionar per prendre decisions més sàvies, adaptatives, que ens portin a vides més plenes i amb més sentit. I això forma part de l'art de viure, del compromís amb el propi viatge evolutiu interior i el compromís amb els altres. La saviesa és un camí que ens porta a prendre decisions per a que succeeixin resultats extraordinaris. Per això, com sempre dic, que la saviesa ens acompanyi. Namasté.
Avui a l'Ofici de Viure, prendre decisions, el què diran, amb Paula Folch i Joana Frigoler. Paula, benvinguda.
Gràcies, Gaspar.
Joana Frigoler, ben retrobada.
Hola.
Ben, totes dues avui parlant d'un tema que d'alguna manera o una altra ens afecta a tots i totes o en alguna vegada en la vida ens ha afectat, que és no sé si prendre aquesta decisió per por del què diran. Paula, tu a la teva consulta això, i ara la Joana suposo que també ens dirà el mateix, ho has escoltat dia sí dia també, no?
Moltíssimes vegades, i s'amaga sota l'excusa de no sé prendre decisions moltes vegades, i rascant el que veiem és que sovint tenim clar què volem a la vida, però tenim una resistència que és a fer-ho per aquell què pensaran o què diran, i d'alguna forma sento que tinc moltes ganes d'aportar una manera pràctica de poder vèncer totes aquestes pors i resistències per poder viure una vida molt més autèntica i expressant la nostra individualitat, que al final venim a complir amb aquesta expectativa i no cap altra.
Sí, en general ens afecta massa, Joana Frigoler, el què diran?
Sí, per nosaltres és important l'opinió que tinguin dels altres de nosaltres, però de fet, que segurament això la Paula també en parlarà, moltes vegades quan fem coaching o quan entrem una mica, no és el por que diran, sinó el que jo penso que diran. Per tant, són projeccions que nosaltres mateixos fem de les nostres pròpies pors. Tenim por del rebuig dels altres, perquè al final, quan els altres ens diuen alguna cosa que no estem d'acord, ens estan despertant les pròpies pors. I en el fons pensem, si decideixo això i després em diuen, veus, ja t'ho deia jo, no? Llavors això és el que ens fa més por, que els altres ens connecten amb totes les nostres pròpies pors, de fet.
La Paula Folch és psicòloga i coach especialitzada en la presa de decisions, directora del curs Tu Decides, i la Joana Frigoler, psicòloga, coach, conferenciant, autora del llibre Posa llum a la teva vida. Les dues són amigues de l'Ofici de Viure. Estàs d'acord, Paula, amb el que acabes d'escoltar de la Joana?
Absolutament, i és una de les peces claus quan ens adonem que tot allò del qual ens hem estat protegint aparentment de fora és simplement un pensament que nosaltres teníem, però és molt difícil veure això. Implica primer un cert procés de conèixer com funciona la nostra ment i després d'anar traient totes aquelles capes protectores que ens impedeixen veure que sóc jo l'única que m'estic rebutjant en aquest cas, no? I que està pensant tot això de mi. L'únic que, evidentment, utilitzo com a excusa perquè em convida a canviar, i moltes vegades ens resistim a això. Llavors creiem que els altres són els que pensen alguna cosa de nosaltres, quan en el fons l'únic que fem així és robar pensaments, que dic jo. I fer-nos càrrec del nostre propi pensament és complicat i alhora molt alliberador.
La Joana Frigoler, a l'hora de prendre decisions, què recomana als seus pacients, a les seves pacients, clientes?
Sí, normalment la gent sempre diu és que tinc por a equivocar-me. I l'error o l'equivocació no és més, tinc por a que les coses no siguin com jo he previst, però és que amb la mirada d'ara, amb la mirada que tenim en aquest moment present, no podem imaginar tot el que pot passar. Aleshores, normalment la gent quan ha de prendre una decisió té tendència a mirar les coses com si a la vida només hi haguessin dos camins, no? Un de correcte i un incorrecte. I aleshores després hauré de recular perquè m'hauré equivocat. Aleshores, aquí és aquesta mirada de la vida com un procés. Facis el que facis, estarà bé. Perquè simplement en el moment en què estàs ara, si sents aquesta incomoditat, perquè la incomoditat és el que ens ajuda a moure, mentre estem còmodes no ens movem, no? Si sents aquesta incomoditat, aquesta emoció que te diu que ha arribat l'hora de canviar, facis el que facis, que estarà bé, perquè la vida és un procés. I la decisió que prenguis és la que tu ara necessites per aprendre el que has vingut a aprendre aquesta vida. No importa el que facis, el que importa és el que aprendràs i les possibilitats que se t'obriran un cop hagis decidit, perquè no pots imaginar de cap manera tot el que pot arribar a passar amb aquesta decisió que prenguis, i segur que serà bo per tu. Forma part del teu camí d'aprenentatge.
És un missatge com molt tranquil·litzador, ens traiem un pes de sobre quan el sentim.
Sí, bueno, costa una miqueta perquè s'han de canviar creences, s'han de canviar pensaments, s'han de canviar emocions, i normalment també amaguen darrere la indecisió, amaguen això, alguna creença que hi ha de fondo, que una d'aquestes, la que apunta la Paula, és la més important, no? És tindré la desaprovació dels altres, els altres que pensaran, però n'hi ha moltes d'altres. Quan has de prendre una decisió, has de fer un canvi, és que alguna creença que tu tenies ha caducat, s'ha fet petita, i per tant renunciar a la creença a vegades és més difícil que la pròpia decisió. Però el termòmetre, el que t'avisa que no estàs on t'has d'estar, és l'emoció que sents. Llavors, si sents ràbia, si fa temps que estàs trist, fa temps que estàs cansat, fa temps que et queixes, és que ha arribat l'hora de sortir d'aquí on estàs. Però, com que moltes vegades ens falten habilitats relacionals, perquè la decisió que tu prenguis, sigui la que sigui, t'implicarà haver de demanar, haver d'oferir, haver-te de fer visible, haver de parlar amb persones, haver d'explicar tot això, aquests dubtes que tens, i com que falten moltes habilitats relacionals, a vegades és una de les parts més importants, perquè qualsevol acció que hagis de fer vol dir relacionar-se amb algú. I aleshores aquí, moltes vegades, quan me caduca una creença, he de canviar les meves habilitats relacionals.
En el procés, sí, en aquest procés previ, a l'hora de relacionar-nos amb altres persones, també pot passar que comentem aquests nostres dubtes o que ens agradaria prendre una decisió o anar cap aquí o anar cap allà, i que veiem que el que ens comencen a dir ens tira enrere. Recomaneu, i ara escoltarem a la Paula de seguida, davant dels dubtes, comentar-ho a la gent del nostre entorn, als amics i a les amigues, tenir molt present la seva opinió o no? O no l'hem de tenir tan present?
És a dir, hi ha un moment en què un mateix té molts dubtes, no? Aleshores, hi ha d'haver-hi una fase, per mi, de maduració, que jo li vagi donant voltes i sobretot que jo visualitzi el que a mi m'agradaria. Quan jo vaig amb els amics o quan jo consulto, moltes vegades tinc sorpreses perquè curiosament la gent m'anima. I també no preguntar segons qui. Hi ha coses que al teu mare no els has de preguntar, perquè el teu mare et dirà que no. Però potser, depèn de quines circumstàncies, també saps a qui demanar ajuda. Però sempre que... No, ajuda no seria la paraula. Sempre que demano opinió, he de tenir en compte que l'opinió que m'està donant l'altre parla més d'ell que de mi. És a dir, si la meva mare me diu, home, vols dir que t'anirà bé marxar un any sabàtic a no sé on? Bueno, esclar, és que a la meva mare no li interessa que jo marxi. O si jo m'estic plantejant separar-se i ho pregunto a la meva millor amiga, que té una família fantàstica, doncs és possible que a ella li costi entendre que es pot tenir una vida doncs, sense que no sigui sense la parella. Per tant, també hem d'anar a buscar aquelles persones que han trencat paradigmes semblants als nostres. Per exemple, quan tu vols emprendre, no? Ves a preguntar a altres emprenedors com ho han viscut. No ho vagis a preguntar a gent que estan en un contracte indefinit i no es plantegen plegar. També hem de saber a qui hem de demanar consell. I després saber que tot el que ens diguin parla més d'ells que de nosaltres. Però ens va bé. Ens va bé per veure totes les possibilitats que nosaltres no havíem tingut en compte. Però després haurem de tornar a nosaltres mateixos. Perquè hem de tenir clar que no anem a buscar l'aprovació, sinó totes les possibles objeccions que hi poden haver i prou, però no la seva aprovació, que això és el més difícil.
Sí, jo en primer lloc sempre recomano haver fet una mica de treballet, de saber qui sóc, quins són els meus anhels, quins són els meus objectius, què valoro i què és important per mi, més que res perquè nosaltres quan creixem, evidentment naixem en una família que té les seves pròpies creences, les seves pròpies expectatives i nosaltres estem com en un paraigües de seguretat, aleshores arriba un moment que és important aquest procés de separació, de dir jo formo part d'això però m'he de construir i m'he de preguntar què vull, què no vull, amb què em quedo i amb què no em quedo, i sobretot el que en relació al que deia abans de que cadascú venim a expressar la nostra pròpia individualitat, amb la qual cosa arriba un moment que si estem més en contacte amb el nostre cos, ell ens anirà dient cap a on, però per això hem de treure tot el soroll mental que ens impedeix sentir i tenir la certesa de cap a on anar. Quan nosaltres escoltem això, ens és molt més fàcil decidir i, tot i que puguem dubtar i preguntar consell, tenim una brúixola que ens indica què escoltar i què tenir en compte i què no.
I en aquest procés d'autoconeixement, tu aniries una mica més enllà o tal i com ens deies, fora bo saber quines influències familiars hem rebut?
Sí, realment quan comencem en el programa tu decideixes, al principi sempre hi ha una fase d'autoconeixement en la que ens coneixem, però no deus una part mental, no? Com els típics exercicis que ens fan de què m'agrada, què no. No, des d'un exercici molt més profund que ho treballo molt a través de la metàfora del teatre que està inspirada en un psicòleg que es diu Màrius Salvador, treballa molt des de la perspectiva del jo observador i és, la invitació és a, per exemple, tu has de prendre una, tens una àrea de la teva vida on et costa assumir una decisió certera, per exemple, a nivell social, a l'hora de mostrar-me amb persones que no conec. Allà és com que a l'hora de dir alguna cosa és que em tallo i em faig petita, no? Per exemple. Doncs aquí anem observant totes aquelles parts que va apareixent d'una persona, tots els protectors, tot allò que em protegeix, la vergonya és una protecció, el fet de pensar en el que diran és una altra protecció, la forma de duresa a l'hora de, per exemple, no mostrar la tristesa és una altra protecció. I anem veient com, si anem traient tot el soroll, que sovint també són maneres que inconscientment hem après de la família o que en la nostra naturalesa ha desenvolupat, anem veient que amaga una part més petiteta que està enterrada, que és la part més vulnerable, i allà és on conté com tot el dolor. Llavors, jo el que estic comprovant és que quan alguna àrea de la nostra vida ens costa prendre decisions des de la nostra pròpia autenticitat, té molt a veure en que hi ha arrelada una creença molt, molt invisible i que està actuant perquè, per exemple, no em mostri i em quedi callada o no acabi de sentir-me espontània. Llavors, la invitació és a poder observar sense cap mena de judici tot això, clar, és algo molt molt profund, però alhora és molt pràctic, perquè una vegada ho descobrim, el terreny d'alliberació a l'hora de prendre decisions es fa molt molt fàcil, perquè aquí descobrim que en el fons sí que sabem molt més què volem. El que passa és que estàvem enterrats amb una por i amb una protecció, sabem cap a on anar, i simplement és que el camí es torna molt més senzill.
Clar, i aleshores el que diran ja és com secundari.
Absolutament, perquè ja ens hem posat nosaltres en la nostra pròpia pell, que en el fons allò allò que ens estàvem protegint abans era algo que nosaltres estàvem creient sobre nosaltres. Faig molt la pràctica que m'encanta, que és com de robar el pensament, no? Quan jo estic tenint un pensament de rebuig o de què pensaran de mi, és com que jo el que en el fons estic posant com una llavor de pensament en una altra persona, li estic robant la seva llibertat de pensar el que vulgui pensar. Jo sóc lliure de pensar, tu ets lliure de pensar i tothom, amb la qual cosa és donem-nos la pròpia llibertat, assumim que en el fons només depèn de nosaltres aquesta història que jo m'he cregut que altres pensen de mi, i deixem els altres lliures també. I això ens empodera una passada.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Paula Folch i Joana Frigoler, estem parlant de prendre decisions i de tenir en compte o no aquest element, el què diran.
Sun Tzu. Fer-te invencible significa conèixer-te tu mateix. Esperar per descobrir la vulnerabilitat de l'adversari significa conèixer els altres.
Joana Frigoler, com podem estar segurs, no de la decisió en ella mateixa, sinó del fet que hem de prendre alguna decisió i que ho hem de fer gairebé ja?
Sí, això, que de fet és el que convida la gent a fer coaching o a fer tallers o a buscar. Estic incòmoda, hi ha un sofriment, hi ha alguna emoció que és més freqüent del que seria normal, o tinc massa pors, o estic massa trist, o estic sempre enfadat, i aleshores això m'està avisant que no estic on hauria d'estar, sigui a la feina, sigui on sigui, les coses no m'estan anant bé. I aleshores me'n dono compte que hi ha alguna cosa que no funciona. Generalment el que no està funcionant també és el meu patró de funcionament. I a l'hora de prendre les decisions també depèn del meu patró de resposta que jo tingui davant la vida. També quan estic incòmode també me comportaré com a tal. És a dir, fa massa temps que estic de víctima i que penso que en el meu entorn el seu tema em va en contra. O que en aquesta feina doncs ningú m'ajuda, o fa massa temps que jo vaig de salvadora, sempre sóc hiperresponsable, sóc hiperexigent i estic cremat. Fa massa temps que em sento culpable per tot. Aleshores, aquests patrons que es desenvolupen des de la infància, que s'aprenen abans dels 8 anys, no, són els que quan en aquella situació, o sigui, les situacions que són difícils o les que ens estan cansant o que ja fa massa temps que hauríem de canviar, es posen més en joc del compte i llavors diguem que allò ens està fent patir. En definitiva, el que ens avisa de que no estem on hem d'estar és l'emoció que estem sentint. Si estem amb amor, si estem connectats amb nosaltres mateixos, si tenim confiança en nosaltres, si sentim que les persones del voltant ens estimen, aleshores, per a què canviar, no? Però quan hi ha aquesta emoció, l'emoció és la que ens avisa, és el nostre semàfor. I, de fet, això és el que fa que la gent es mogui a demanar ajuda. A demanar ajuda, o que és el que ara fem, no? Estem al segle XXI, la gent demana ajuda, ja no fa les coses tot sol. Es pot fer molt més fàcil.
Estem parlant d'una emoció sostinguda en el temps.
Exacte. Exacte, ja fa massa temps que arribo enfadada a la feina, ja fa massa temps que ens discutim sempre pel mateix amb la meva parella, ja fa massa temps, llavors és quan ens convida això a canviar o a buscar. A vegades també portem molt de temps en una estabilitat que és còmoda, que és estable, una rutina, i també això ens pot cansar, eh? No necessàriament en ser que les coses vagin molt malament, sinó que ja fa massa temps que és más de lo mismo. Això també ens convida a prendre una decisió.
Parlant del títol del programa, el què diran aquí és bàsic, perquè és clar, el què dirà a l'hora de prendre la decisió la nostra parella és importantíssim.
Exacte, perquè anem pensant, és a dir, quan hem de prendre la decisió estem incòmodes, no ens acaba de funcionar, però només d'imaginar el que significarà això per la meva parella, com reaccionaran els meus pares, com reaccionaran els meus amics. Llavors m'imagino uns escenaris que després moltes vegades no acaben passant o a vegades acaben sent totalment diferents. Llavors tot aquest moviment intern que hi ha de donar-me en compte de tot el que puc perdre, totes les coses que puc perdre, és el que fa que la decisió es vagi alentint o es vagi fent llarga. De fet, la Paula ja ho comentava, no? Que hi ha diversos passos. N'hi ha un que és, primer, sé que no estic bé, però no sé què vull. Normalment, moltes vegades la gent ve a fer coaching amb aquesta situació. I és, sento una emoció, però no sé de què fer-ne, d'aquesta emoció. No sé exactament què me passa. Després ja sé el que vull fer. Em vull separar, vull plegar, vull marxar, però no sé com fer-ho. Aquí ja es tracten més d'habilitats. Aleshores, són diferents passos i normalment la presa de decisió interna, inconscient i irracional, quan es fa visible, ja fa temps que l'he pres. Ja fa temps que he dit internament, aquí no estic bé. Però abans el conscient no ho accepta, abans l'hemisferi esquerre no ho accepta, es tarda un temps. En una decisió hi ha un procés de maduració molt important. Primer es fa a nivell inconscient i després l'anem posant a l'inconscient, ja hi ha el conscient, i anem traient totes aquestes barreres que comentava la Paula. No? Primer he de ser conscient de les meves fortaleses, he de ser conscient, he d'anar fent conscient de quina creença m'ha portat a aguantar tant de temps aquí i no moure'm, quines habilitats em falten. Hi ha tot un procés. I tot el procés és bonic i tot el procés val la pena, perquè és un autodescobriment impressionant.
Sí, jo estic totalment d'acord amb tu, Joana, i aquí estem entrant a un terreny que és molt revelador també, que és el fet de donar-nos compte que decidir no ens fa por, sinó que ens fa por les conseqüències de la nostra decisió, que sovint, en relació al que diran, van orientades a complir les expectatives, a decepcionar o a fallar, i a perdre persones, que en el fons és a perdre l'amor i l'acceptació de la gent que ens envolta, que evidentment això és absolutament natural perquè som éssers humans i socials, i el sentit de pertenença està molt, molt vinculada amb la dificultat de fer front en aquest què diran. Aleshores, quan veiem tot això, també tenim com el poder, no? De dir, vale, és que jo de decidir ja en sé, de fet, despertar-me pel matí ja és posar-me, ja és prendre una decisió.
El supermercat és prendre una decisió.
Exacte,
què compres?
A vegades pensem que estem parlant de decisions molt transcendentals. No, o sigui, al final l'important és decidir. Decidir ens empodera i ens fa guanyar seguretat. Llavors, la invitació és a portar-ho això molt a la pràctica. I quan estem davant d'alguna decisió on tinguem por d'alguna conseqüència, aleshores sí que és començar a aprendre a què em passa a mi a nivell emocional, quina és la meva por, per exemple, mira, ara li dic a la meva parella que tinc ganes d'un canvi de vida. Bueno, un moment, per encara que tu ho visibilitzis i expressis una necessitat o un anhel que ara mateix t'està sortint, no significa que hagis d'accionar, és a dir, decidir també és quedar-me on soc i no prendre cap decisió més, és a dir, com decidir no decidir. I a vegades això és com que, relaxa, perquè no cal que ho portem tota l'acció. El que hem de fer és validar-nos més aquestes necessitats sense portar-les a un extrem ni a una sobreimportància. I ja veurem com ho arreglem i què fem. Perquè, en principi, la gent del nostre voltant també ve, vol el millor per nosaltres i podem arribar com a una logística i un acord.
Sí, aquest missatge és força nou, Paula, no l'hem sentit gaires vegades, no? O sigui, podem decidir sense passar l'acció,
sí,
de moment.
Exacte, sí. És que sí, sí, totalment. A vegades la decisió ja, quan jo escolto aquest verb, i ja em porta com el cos cap endavant, cap a l'acció, no? És decidir, no decidir. Jo escollo no escollir ara mateix, per el que sigui, perquè no és del meu moment, perquè ara no tinc ganes, perquè sento que porto ja masses coses emocionalment, això m'abrumarà, el que sigui, però almenys donar-me la validesa que tinc anhels, que tinc necessitats,
no,
i està bé.
No em sento preparada, també és una frase que els hi va molt bé, que els hi serveix moltíssim. No estàs preparat, ja ho faràs més endavant quan estiguis preparat, però ja estan decidint quan diuen no estic preparat, perquè ja hi porto implícit que ja he pres la decisió interna, el que passa que encara no acciono.
Aquí amb la procrastinació és el pa de cada dia. No estic preparat,
sí,
o preparat.
Però després també hi ha l'altre que la Paula ja ho apunta, que és no és que aquí hi ha una expressió terrible que s'utilitza, me tiro a la piscina, me tiro pel barranc, me tiro en paracaigudes, mare de Déu senyor, no, home, no, vas fent petites accions que t'acostin a aquest futur que visualitzes. Jo sempre els dic, d'aquí 10 anys, tu tranquil, d'aquí 10 anys, oh, 10 és massa, dic, doncs què vols, dos, vinga, va, doncs comencem, i comencem a fer petites accions. Quines? Les que normalment no saps fer, per exemple, posar límits, o, perquè és clar, si et preocupa tant el que els altres diran, doncs comença a dir petits nos, molt petits, allargar, a no contestar els whatsapps de seguida, a quan la teva parella et digui això, doncs dir-li això no em sembla bé, i vas aprenent a anar posant petits límits, perquè abans de fer aquest salt que dius tu, has de fer molts aprenentatges. Llavors, viure-ho com un procés en el que jo em vaig alliberant a poc i em vaig descobrint, i a més ho vaig aplicant no només en aquesta decisió que he de prendre, que al final és un reflexe de moltes coses que no has gestionat potser en el passat, sinó de molts altres àmbits amb moltes altres persones, i et vas descobrint. Com deia abans la Paula, no? vas fent petites accions que et permeten veure realment que tens aquesta força, que tu tens una fortalesa i que en aquestes circumstàncies en les que estaves, amb el temps t'has anat tapant o t'has anat amagant a darrere un personatge i t'has de tornar a descobrir.
Total,
per tant, sí. Decideixo i després acciono a poquet.
I també hi ha algú molt alliberador, que és que jo puc rectificar la meva decisió, no és estàtica.
Exacte.
I moltíssimes vegades hem trobat allò de és que les decisions són per sempre. I realment cal reformular aquest per sempre, perquè res és estàtic de per si, no? Podem canviar, és decideixo per ara, decideixo per aquest moment, o no decideixo per aquest moment, o per, és igual, per, sí, per ara, o sigui, arrelar-nos més en el present i ser conscients que l'important és decidir, és a dir, la consciència, soc conscient de que estic escollint, soc conscient que no estic escollint, tot i que tinc una necessitat de, per exemple, viure fora durant una temporada, està bé, però sabent que el que vull digui no em sentencia amb res, puc canviar. Que a vegades també amb el concepte de la coherència això se'ns en va, no? De dir no, o sigui, tot és continu moviment i són importants totes les decisions, no hi ha més transcendentals o menys, en el fons tot ens condueix. I aquesta pregunta que has comentat també de d'aquí 10 anys, a mi em sembla meravellosa i de fet jo convido molt a aquesta visualització.
Sí, tu també treballes a 10 anys vista?
No, és que encara pitjor. Si tinguessis 80 anys, per no dir si estem a punt de morir, és a dir, porto l'extrem. Perquè a vegades és com, ostres, quan ens portem a l'extrem és quan ens mobilitzem o ens adonem de coses que és com, ostres. I si ens portem en un extrem d'estar en la bellesa i nosaltres hi hem viscut tota la nostra vida i ja, bueno, i tenim la capacitat de mirar enrere, i què? Què ens diríem ara mateix? O què faríem? Amb què ens sentiríem absolutament orgullosos? I això és algo que realment encamina i posa el foco una passada, perquè per una banda relativitza molt més el moment i per altra banda també dona claredat, perquè dius, ostres, doncs sí, això m'encamina cap a una satisfacció personal que potser a llarg plaç tindré, o bé no és tan rellevant, doncs adéu aquesta decisió.
Avui prendre decisions a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb les psicòlogues i coach Paula Folch i Joana Frigoler.
Robert Anthony, pots fer el que vulguis si simplement estàs disposat a renunciar a la creença que no pots fer-ho.
I esteu d'acord que seria una creença? No pots fer-ho?
I tant.
I tant. Tal com Raja?
Sí, no, qui ho diu? Per què? D'on surt? Va. Quina evidència té? Sí,
renunciar a aquesta creença seria alliberador, també.
Home, i tant.
Sí. Tu, Joana, hi estàs d'acord que és una creença?
Sí.
No puc fer-ho?
Quan diuen no puc, no com. No? I volem decidir, i ja volem saber tots els passos que haurem de seguir, de quina manera haurem de fer, i aleshores, per això, tant la Paula com jo parlem de visualitzar-nos a 10, 5 anys vista. Com et voldries sentir? Com sabràs que estàs on te vols estar? La manera en què ho faràs i les persones que vindran en el teu camí, ja en parlarem. Que al final, la manera de prendre una decisió també és molt important introduir el concepte d'intenció, no? De sí. Que jo tinc el poder, entre cometes, de, amb la meva intenció, generar realitats, influir en què passin coses en el meu entorn. Llavors, pot ser més espiritual o menys. Si no vols entrar en coses més espirituals, no passa res. Però quan tu tens una cosa clara, que després, quan passen oportunitats per davant teu, ho veus més clar. I la intenció, si anem una mica més espiritual o mirem una mica més enllà, sabem que nosaltres, amb la nostra energia, amb la nostra vibració, podem generar possibilitats al nostre voltant que ens ajudin a aconseguir aquest camí. Però hem de saber on anem. Però on anem sempre té a veure amb valors i emocions que volem sentir, més que no per resultats concrets. Almenys aquesta és la manera.
Sí, i anells i aspiracions també, no? Sí, però exacte, encaixa totalment amb valor de què m'impulsa a mi, el creixement, el reconeixement, el aconseguir, no sé, tenir una família, que per cada persona és diferent. I això que dius, Joana, estic totalment d'acord també, i per portar-ho a la pràctica i a lo terrenal del dia a dia, quantes vegades ens ha passat que ens volem, per exemple, comprar un cotxe d'una marca determinada que no veiem mai a la nostra vida, de sobte quan hi posem l'ull no parem de veure cotxes, o el típic d'embarassades, o bueno, són clar, és que quan hi posem ment i intenció, aleshores és que el camí es fa molt més clar. Llavors, el com, hi ha una pràctica que a mi m'ajuda molt i ha ajudat moltíssim, que és el de la paraula suelto i confio, no? Que això és una tècnica del Ho'oponopono de Mabel Katz, però realment és desprendre's de tot allò del qual no tenim control i no tenim les variables, i simplement nosaltres, la nostra tasca és posar el foc cap allà on volem anar i generar tot el moviment i totes les oportunitats agudes i per haver. Ara, desprendre'ns del resultat. Perquè és més important en qui em converteixo quan estic decidint caminar cap allà que si hi arribo. Perquè si hi arribo, què? No té tanta gràcia.
Sí, la confiança.
Sí, la paraula aconseguir hauria de desaparèixer del nostre mapa.
Sí, la paraula aconseguir.
Sí, per mi sí, perquè l'aconseguir és un final. I al final, bueno, doncs ja està, no? Bueno, es van guanyant partits, però es van guanyant lligues, però no és aquesta la idea. És cada dia m'acosto més al que jo vull ser.
Exacte.
A la meva essència, cada dia poso en joc més les meves fortaleses, qui sóc, i cada dia em sento més bé i cada dia estimo més. Doncs vol dir que estic avançant.
Totalment.
I inclús que una mica.
Inclús que també ens equivoquem, és fantàstic, perquè l'error ha d'entrar dins del nostre camí, perquè moltes vegades ens diu per aquí no és, o és per aquí, però rectifiquem. D'alguna forma, aquí hi ha dues posicions, és a dir, sóc dels que prefereixo viure i jugar-me-la i apostar pel meu compromís amb mi mateix o amb mi mateixa, o bé prefereixo que la vida em passi i no accionar, no? Doncs començar a veure que èxit ja és accionar i equivocar-nos.
Esteu dient moltes coses, eh? Aquest és un programa com per tornar a escoltar i prendre nota. Pel que fa a la confiança, Joana, Paula, es cultiva la confiança abans que en parlàveu? És a dir, es pot entrenar la confiança?
I tant, absolutament. La confiança és que, clar, és algo tan abstracte i hauríem de veure tant en detall què és per cadascú confiança i què l'allunya o l'apropa de la confiança, perquè per cada persona és diferent. Ara bé, és que aquí estem per aprendre i per créixer. Mai arribarem en un moment que diguem, ostres, ara estic al 100% de confiança, perquè sempre hi ha cosetes. El que és important és conèixer en quin punt, o sigui, com si estigués en una escala amb mi mateixa, en quin punt estic, on vull arribar, què necessito per guanyar una mica més de confiança i per encaminar-me a ser la persona que vull ser, i sobretot tenir en compte que a mesura que anem fent, també guanyem seguretat i confiança, que moltes vegades creiem que és quan
necessitem
em senti...
la confiança per anar actuant.
Exacte, i dius, no, al revés, o sigui, no, amb l'acció també guanyem i també ens demostrem que som capaços i atrevir-nos-hi.
Joana? Aquí afegiria que per mi la confiança també ajuda molt a, doncs, o sigui, la no confiança o la por com s'alimenta, mirant sempre el que puc perdre i mirant totes les vegades que ho he fet malament. I com que tenim 50-50, entre cometes, doncs el que hem de fer amb la confiança és anem a buscar en el nostre passat situacions, experiències de referència que per mi en aquell moment eren molt difícils i en canvi me'n vaig sortir i ho vaig saber fer. Anem a recordar perquè el cos ho torna a reviure com si fos ara. I anem a imaginar el futur, un futur com seria si jo estigués on vull estar. Aleshores, les emocions s'alimenten amb el pensament, no? Llavors, sempre en el que te falta, el que no tens, el que has perdut. Per tant, la confiança l'has d'alimentar, no et vindrà sola.
Totalment. I també hi ha una pràctica molt interessant que és quedar-nos amb la pròpia incertesa i quedar-nos amb la pròpia inseguretat i aprendre a transitar-hi, perquè sovint el que fem és a voler evitar-la, amb la qual cosa això fa que no ens hi enfrontem i sovint la por, quan la mirem i sobretot la respirem, ens adonem que té una energia molt similar a la confiança, perquè tot ve del mateix, amb la qual cosa... Això ja genera molta confiança, de puc sentir por i tot i així m'hi quedo i no em moro i no em passa res i continuo accionant i prenent decisions.
Sí, jo sempre els dic que quan vegis la teva por la saludes, li dius hola i balles. I recorda que només és por, no és res més, perquè quan és consciència que és un sentiment que el teu cos genera, només és por, no és res més, la respires i la deixes anar. I convius i balles amb la por. Sempre estem amb la por, però no passa res. I podem ballar.
Paula, tu convides a decidir sense pensar en el que diran, en què pensaran, sense jutjar-nos ni sentir-nos culpables per prioritzar-nos. Total. Perquè moltes vegades ens sentim culpables per això.
Sí, absolutament. I aquí venen termes com que prioritzar-me és egoista, és que no, l'empatia... No, o sigui, amor propi és saber que jo vinc aquí a recórrer el meu camí i, evidentment, estimar i a tenir en compte a la gent que m'importa i fer el bé, obvi. Però que prioritzar-me no exclou tot el reste. Al contrari, sóc jo i els altres, no? I sovint, quan aprenem a prendre decisions fent el nostre camí i prenent fent-nos càrrec d'ell, veiem que això ens obre més als altres i els inclou molt més que quan ens estem protegint creient que ens convertim en egoistes. És com molt paradoxic, però és que és així. Llavors, és un camí que anem transitant d'autoconeixement, d'autoestima, de regulació emocional i de lideratge des d'un mètode integral on realment adquirim totes les competències que ens ajuden a tenir claredat, però sobretot eines per tornar-nos autònoms amb nosaltres mateixos. O sigui, en el fons, seria decidir fer front a mi mateix, no? Decidir sobre les meves emocions, decidir sobre els meus pensaments, decidir sobre el meu camí, i quan faig tot això és que inevitablement el que pensaran ja se n'ha anat i no me n'he enterat.
Sí, és un programa que es diu Tu decides.
Sí, Tu decides.
Que l'organitzes en 5 passos.
Exactament.
Que més o menys ens n'has fet una síntesi.
Sí.
Com ho treballa la Joana Frigoler, el fet de prendre decisions amb clients o amb pacients?
Sí, en prendre decisions, primer fer-los conscients de quina és la creença que els està limitant. I generalment són creences que venen d'infància, és que a mi me falta alguna cosa, és que jo no sé, és que... Bueno, aquestes creences que tenim tots que ens han quedat d'infància, fer-los conscients de la por, què els hi fa por perdre, i després, sobretot després, treballar els patrons. I també, evidentment, bueno, amb les constel·lacions i tot això, també veiem que moltes vegades no ens movem o no ens donem permís per ser feliços o per fer el nostre camí, perquè som lleials també als nostres avantpassats i a patrons que hi ha a la família. Llavors, moltes vegades traient això ens desprenem, perquè és increïble el tema de lleialtats també, el que ens impedeix a vegades avançar la nostra vida. No estem vivint la nostra, sinó que estem vivint la vida que els nostres pares van dissenyar per nosaltres, o fins i tot els nostres avis, els nostres besavis.
No? Absolutament. Jo això també ho incloc molt, Joana, perquè sí, no som, i a més no som conscients, i quan ho fem conscients és absolutament alliberador, no?, de dir, ostres, és que puc decidir, i sembla com que tinguis una pell diferent, ja, de llibertat absoluta.
Exacte, no sé, són decisions potser, no sé, ara se m'acut una que feia la setmana passada, no?, d'un senyor, 40-50 anys, i que tenen una masia i que era de l'avi, i que el besavi ja l'havia tingut del temps de la guerra i tal, i ara té un lío, dic, escolta'm, digue-li a l'avi que escolta, que tu no pots continuar seguint lleial a aquella masia, de continuar no sé quantes generacions, tu potser aquesta masia l'hauràs d'invertir d'una altra manera. Llavors, són coses molt inconscients, però que estan aquí. Tampoc cal que ens hi compliquem tant, perquè tampoc hi ha decisions tan complicades, però quan hi ha coses que s'encallen hem de mirar quina creença hi ha de fondo que ens impedeix ser nosaltres mateixos. Nosaltres... ser el que nosaltres volem ser, i ser el que nosaltres volem ser pels nostres fills.
Fa anys a l'Ofici de Viure vam dedicar un programa a les persones, entre cometes, cagadubtes. Mm-hmm. Aleshores, us heu trobat amb persones per les quals és molt difícil decidir, sigui el que sigui, prendre qualsevol mena de decisió, perquè comencen a donar-li voltes, a dubtar, dubtes, el dubte sistemàtic, i al final acaben no actuant, no decidint?
I tant, per exemple, anar a un restaurant i què escullo? O sigui, tinc mil plats i no sé què escollir.
La roba que em poso.
La roba, sí. I els plans que faig, vaig aquí, vaig allà, etc. És que moltes vegades no ens fa por això, sinó el fet de, per exemple, decidir i adonar-me'n que la decisió que havia pres, m'he equivocat i m'agradava més una altra cosa, o és que clar, no, volem controlar les conseqüències quan això és d'incontrolable. És a dir, el que sí que podem controlar i que ens dona molta garantia, entre cometes, d'èxit en el que depèn de nosaltres, és assegurar-nos que estem decidint des d'un lloc de propi, no? És a dir, propi són valors, gustos, que realment estem més connectats amb el que ens ve de gust, o sentim més algun més corporal. Llavors, quan tot aquest engranatge el tenim clar, la presa de decisions és molt més senzilla. Això l'altre dia m'ho deia una participant del programa, de dir, ostres, és que jo tota la vida havia estat cagadubtes en aquest sentit, i ara acciono d'una forma molt més fàcil. Dic, clar, és que hem de tenir en compte una sèrie de passos, però quan els sabem, i sobretot els apliquem, perquè no és saber de ment, és que és senzill, no és tan complicat. No hi ha persones cagadubtes en el fons, podem dubtar més o menys, però un cop més, no?, l'etiqueta que no ens defineixi, perquè llavors el que estarem fent és reproduir això, sinó de dir, bueno, ara mateix estic sent cagadubtes, ok, què puc fer per guanyar decisió?
Sí, i amb el benentès que no existeixen, segons tu, Paula, les persones cagadubtes, una persona amb poca autoestima és més cagadubtes?
I tant, absolutament, perquè no, està desdibuixada, no sap qui és, està més pendent de que la validació, el reconeixement, l'amor, el que sigui, vingui de fora que no de dins. Amb la qual cosa això, la conseqüència és que no sé què vull. Però no és que no sàpigues què vols, sí que ho saps, però primer hem de, bueno, doncs construir uns pilars sòlids internament, perquè després la decisió, que al final decidir és un resultat, i a sortir des d'un lloc molt més senzill i genuí.
Sí, abans d'acabar, ens queden 3 minuts, com sempre, com cada diumenge arribarà Sergi Torres per tancar el programa. Joana Frigoler, quina relació hi veus entre la falta d'autoestima i la dificultat de prendre decisions?
La falta d'autoestima té molt a veure en que jo em miro sempre amb el que em falta, amb el que no tinc, amb el que no he rebut, i per tant també quan anticipo futur sempre penso que les decisions que prengui ara, tot el que puc perdre, i tinc por de patir, tinc por de sentir-me malament, tinc por d'equivocar-me. Aleshores, quan mires la vida i dius, és que facis el que facis, estarà bé, i si no te sents còmode ja trobaràs la manera de sortir-te'n. Tot està bé i totes les opinions estan bé. I tothom té, com dèiem abans, no? Tothom és lliure de veure les coses com vulgui. I tot està bé, que això a vegades havia fet tallers amb persones que m'havien ajudat i em deien, tot està bé. Jo pensava, com pot ser tot està bé? I molts anys ho he anat entenent. Tot està bé i tot t'obre possibilitats que mai t'haguessis pogut imaginar.
Aquesta frase, no, saps que és delicada per això, cap, sí. Joana? Saps que és delicada aquesta frase del tot està bé, no? Perquè sí. Hi ha un nivell en què sí que tot està bé, però després una persona que ho està passant malament, quan sent a dir que tot està bé, se'ns molesta.
Sí.
i li sap greu i potser amb raó.
Doncs tot és per fi de bé i segur que, perquè clar, quan fas processos de dol o persones que han perdut alguna persona important, per exemple, no? Aleshores no els hi pots dir això, perquè és clar, tenen pànic a com viuran la seva vida sense aquesta persona, per exemple. I aleshores en aquest cas és centrar-se molt en tot el que han rebut d'aquesta persona, com sempre, sempre és l'amor, valorar el que han rebut, i si la vida t'ha donat això és perquè tu podràs gestionar, perquè si no la vida no t'ho hagués donat. Són creences potser una mica que van més enllà, però que ajuden molt en aquests moments.
Són la Joana Frigola i la Paula Folch que hem parlat de prendre decisions, del que diran i de moltes altres coses. Senyores, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Vida. Fins una altra.
Fins una altra.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui Sergi Torres tancant aquest programa, aquest L'Ofici de Viure, que hem dedicat a les decisions, a prendre decisions. Ser un mateix. Sergi, benvingut.
Gràcies, Gaspar. Sí, m'estic enrient perquè és la segona vegada que entrem, no? I és curiosament que estem parlant de ser un mateix, no? D'aquesta originalitat, on l'error està inclòs, on el no saber està inclòs. I m'estic rient d'això encara. Estava veient, Gaspar, la idea mentre venia cap aquí, vinc d'una llibreria, el creixement personal, i hi ha molt darrere la idea de que no està bé com som, que hi ha una proposta millor, que hi ha un llibre que ens ho diu, que inclús en aquesta secció estem apuntant cap a ser millor persona, i no és això. És una reflexió profunda o una proposta que ens podem fer nosaltres mateixos per mirar on estem en relació amb nosaltres mateixos, on estem situats davant la vida, per poder prendre decisions potser més profundes, però no des d'aquest aspecte de mirada cap a un mateix, de despreci cap al que veu. Jo voldria reivindicar per tothom el fet de ser com som. Som una forma, una manera de ser que té una essència, un color. I això dins de la natura, quan s'entén dins del conjunt de la natura, té un sentit. Tot té una proposta de vida. I ser un mateix, i deixem que ho digui d'aquesta manera, Gaspar, és molt xulo, és una passada, és molt bonic ser un mateix. Pensar com un pensa, respirar com un respira, les propostes que un fa davant la vida. Sí que és cert, i això ho podem veure més endavant, que tenim molts records que ens marquen i tenim molts patrons familiars que ens marquen, i per això la reflexió i per això aquest cultivar l'art de mirar-se per poder anar més enllà d'això i trobar l'essència. Però aquesta essència genuïna del que som, ostres, és molt bonica descobrir-la i és molt bonica regalar-la a la vida i regalar-la als altres. És molt bonic.
Per tant, no cal que canviem gaire, no? No ens passem canviant-nos.
Clar, si ens mirem amb la proposta de canviar-nos, hem de partir del punt de vista de que estem rebutjant allò que estem veient. I intentar canviar-nos des d'un despreci no té gaire sentit. En canvi, poder conèixer-nos, mirar-nos, descobrir-nos i veure que hi ha més profunditat, que hi ha més espai per nosaltres, que podem manifestar-nos més genuïnament, és una forma de canviar, però des d'un centre. I això és el que estic reivindicant.
Gràcies.
Gràcies,
Sergi, per aquesta reivindicació. Fins la setmana que ve. Els oients i les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.